Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bany de realitat de la Unió Europea, Pedro Sánchez i els separatistes catalans. Les institucions europees no estan per facilitar la investidura de cap president de govern. I és que un dels punts acordats entre Junts i PSOE per facilitar el retorn del líder socialista a la Moncloa ha estat tombat una vegada més per la Unió Europea. Et parlo del català com a llengua oficial a la Unió. Els països membres han deixat clar per segona vegada que aquest és un tema que ara mateix no val la pena dedicar-li molt temps i fan allò de la puntada endavant i ja veurem què passa d'aquí un temps. Penseu també que d'aquí un mes aproximadament es convocaran eleccions europees i tot quedarà aturat tant a Brussel·les com també al Parlament d'Estrasburg. Que la llengua catalana, així com el basc i el gallec, fos oficial a Europa era un dels pactes a què havien arribat els socialistes amb Junts i Esquerra. Era una de les contrapartides perquè els juntaires i els d'Esquerra votessin a Francina Armengol com a presidenta del Congrés dels Diputats. Per aprovar que el català sigui oficial a la Unió Europea cal unanimitat en la votació i diversos països han repetit per activa i per passiva que no tenen cap interès de donar suport a aquesta mesura. Alguns aleguen motius econòmics i altres motius polítics. En qualsevol cas, després d'un primer intent fallit, aquest dimarts Europa ha tornat a donar l'esquena a les intencions dels socialistes i dels independentistes catalans. A Pedro Sánchez li queda encara un darrer cartutx. El proper dia 15 de novembre, el govern en funcions torna a tenir una oportunitat per presentar-la a la votació. Serà, de fet, l'última oportunitat abans de la data límit que té Pedro Sánchez per sotmetre's a la investidura al Congrés de Diputats, concretament el dia 27 de novembre. Bona tarda, sóc Carlos Losada, com cada dia ara mateix, i en companyia de la Mar Puerto, repassem notícies d'aquest matí, notícies d'interès a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Aviam per on passa l'actualitat d'avui.
Doncs comencem informant que el vot de la CUP, en Comú Podem i un grup de diputats d'Esquerra Republicana de Catalunya i Junts han validat la tramitació de la llei que prohibiria alguns correbous. Partits com Esquerra i Junts també han insistit en tenir en compte la veu de les Terres de l'Ebre durant el debat. I la caiguda d'un arbre de grans dimensions al carrer Cerdanya de Barcelona ha obligat a tallar la sortida del túnel de Camèlies, al districte d'Horta-Guinardó. Diverses dotacions dels bombers i la Guàrdia Urbana s'han desplaçat fins al punt, així com també personal de neteja municipal. Aquesta caiguda s'hi suma també una altra que es produïa sobre un taxi a la ronda de Sant Pere, tocada a la plaça Catalunya fa uns dies. I la Fundació Bofill i Verificat han impulsat una prova pilot per combatre la desinformació i les notícies falses a les escoles i als instituts. El 74% dels professors perceben que els seus alumnes estan desinformats. I d'altra banda, hem d'informar que una nova fuita d'aigua al passeig Manuel Girona de Barcelona ha malmès una vorera i deixat sense servei un bar i veïns d'un edifici. També s'ha tallat el carril bici entre els carrers Marquès de Mulhacén i l'avinguda Pedralbes per habilitar un pas de vianants. I també hem sabut que els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada a Lleida un home de 22 anys com a suposat autor de l'assassinat d'un taxista a la ciutat el 10 d'abril de l'any passat. El detingut passarà a disposició judicial en els propers dies. Acabem, però, avui explicant que el Consorci per la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta de Llobregat s'ha oposat a la proposta de Foment d'ampliar la tercera pista de l'aeroport amb una plataforma damunt de la Ricarda. L'ENS diu que aquesta acció implicaria la seva destrucció.
Gràcies, Mar. Notícies d'un dimecres amb el vent que té protagonisme pràcticament arreu de Catalunya, sobretot l'han notat i l'estan notant a les d'ara les comarques de la Catalunya central i també al sud de Catalunya. La pluja, doncs, molt poca a les d'ara, a tot estirar, alguns ruixats molt febles aquest matí a les comarques de Ponent i aquesta tarda també algun xàfec dispers poc important al Pirineu de Lleida amb temperatures, doncs, força agradables per ser aquesta època de l'any. I com està la xarxa viària? Ens ho explica l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment el trànsit a aquesta hora es manté pel que fa a la C-17 amb algunes aturades al tram de Parets del Vallès. Recordem un tram afectat per obres en sentit Vic. De moment, però, és un tram força curt, de moment amb lentitud i alguna aturada intermitent al llarg de mig quilòmetre en aquest punt de la C-17. En general, però, el trànsit a aquesta hora es manté encara estable i sense massa dificultats. Afegim alguns punts d'intensitat a la ronda litoral, com és a Montjuïc o també a Gran Via, en sentit Besòs, i també de forma puntual a l'altura de Ciutadella, en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
5 minuts i 2:15, les universitats catalanes han perdut la meitat dels estudiants procedents de la resta d'Espanya. En només un any, el nombre d'aspirants universitaris d'altres comunitats autònomes que trien Catalunya com a destinació ha passat dels 10.540 al curs 22-23 als 5.000 pelats d'aquest curs de l'actual. Però tot i això, el govern de Pere Aragonès fa mans i mànigues per expulsar el castellà de les universitats. Ara han posat en marxa la campanya "Si et volen canviar la llengua a la universitat, exerceix els teus drets lingüístics". Per això el govern ha instal·lat a les universitats unes bústies, això sí, confidencials, per denunciar els canvis de llengua a les classes i a la docència en general. I en aquesta línia de fer el català la llengua pràcticament única als centres universitaris, feu atenció a la denúncia del sindicat FESIF sobre l'exigència del C1 per al professorat. Té tots els detalls la Yolanda Canales.
Des del CESIF consideren que aquesta exigència que va aprovar el Consell de Govern de la Universitat Politècnica tota pressa, asseguren, perjudica les perspectives d'estabilitat del professorat, a més que suposa un canvi radical de les normes de joc. Abans, segons ens explicava Alejandro Rodríguez, professor d'aquesta universitat i representant del CESIF, es posava èmfasi en l'activitat docent i investigadora, mentre que ara sembla que es fa en el nivell de català. I precisament a la UPC la majoria del professorat és molt actiu en investigació i docència. Rodríguez ens diu que aquesta situació és un atac a la línia de flotació a la qualitat de la docència.
De cara a la qualitat de la docència i la investigació en la universitat és un atac a la línia de flotació. I la veritat és que les universitats espanyoles no estan especialment ben considerades internacionalment, en tots els rànquings pues, no apareixen especialment bé. Esto va a ser mortal, esto nos va a tirar en los rànquings completament.
Però lamenta que els rectors s'hagin convertit en una corretja de transmissió del govern, que especialment des de fa un parell d'anys s'han tastat a controlar les universitats. Aquest professor, d'altra banda, també ha estat molt crític amb Comissions Obreres i UGT perquè de forma majoritària han rebutjat la petició del CESIF i s'ha preguntat si veritablement defensen el professorat. A professors com la Maria Isabel García Planas, professora de matemàtiques de la UPC, que des de fa 12 anys té l'acreditació per ser catedràtica, per això estava a la llista per poder promocionar. Però no ha pogut fer ni ella ni la meitat dels que hi estaven perquè no tenien acreditat aquest nivell C1. Però si estàs a la llista, es pregunta, és perquè es compleixen els requisits. La Isabel recorda, en tot cas, que ella és funcionària de l'Estat i no entén que li demanin aquest nivell de català, però no de castellà. I, en tot cas, deixa clar que no té intenció d'examinar-se de res.
A més, de poder escollir. I llavors, a més, o sigui, pensem en el meu cas concret, o sigui, a part de que soc català parlant, jo faré les classes, de fet, en forma bilingüe. Si un alumne em pregunta algun espanyol, li contesto en espanyol, i si em pregunta en català, li contesto en català. Vull dir que no tinc cap tipus de problema. I tinc punts fets tant en català com en castellà. O sigui que no poden, però és igual, jo mai he examinat i no penso examinar-me, perquè no em dona la gana.
Aquesta professora de matemàtiques lamenta també que intentin aparcar aquells que pensen diferent.
Yolanda, et pregunto ara per una altra polèmica, deixant a banda l'idioma, el català, però una polèmica que té un nou capítol. Es tracta del retard de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia, quan van arribar les primeres vacunes i es van començar a posar a gent gran i personal essencial, com els agents policials, excepte guàrdies civils i policies nacionals. Ara s'han fet públics diversos missatges de WhatsApp que apunten a l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, com a responsable d'aturar les vacunacions a policies nacionals i també a guàrdies civils. Aviam, Yolanda, d'on surten aquests WhatsApps i què deixa la consellera, doncs jo diria que bastant tocada, i també què hi diuen els sindicats policials.
Aquests WhatsApps els va enviar una membre del gabinet de la consellera, Alba Vergés, a l'aleshores subdirectora general de promoció de la salut, Carmen Cabezas. Missatges que són prou clars. En un es diu, la consellera demana parar Guàrdia Civil i Policia Nacional, i en un altre cop la consellera em demana parar Guàrdia Civil i Policia Nacional. No podem argumentar-ho, ho hauríem de parar. I com s'ha conegut? Com s'han fet públics? Doncs els han presentat Carmen Cabezas i el que llavors era secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que estan sent investigats també en aquesta causa. Així volen demostrar que no van tenir res a veure amb el retard en la vacunació dels agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil destinats a Catalunya. Les associacions Jucil i Jupol, que són acusacions Popular han reclamat que s'arribi al fons de l'assumpte per dirimir totes les responsabilitats penals possibles. Agustín Leal, portaveu del Jucil, diu que la investigació estreny el cercle sobre els autors d'un delicte tan greu.
Que la investigació judicial sobre la dilació indebida en la vacunació d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en la crisi del Covid-19 cierra el círculo sobre los responsables políticos de la Consejería de Salud catalana. Los WhatsApps ahora conocidos son reveladores y acorralan a estos responsables políticos. Confiamos en que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley, sobre todo sobre aquellos que se arrojaron la condición de dioses y decidían quién se vacunaba y quién no.
Recordem que el jutjat d'instrucció número 17 de Barcelona investiga, a més de Cabezas o a Josep Maria Argimon, a l'exsecretari de Salut, Marc Ramentol. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha sortit aquest matí en defensa de l'exconsellera de Salut. Durant la sessió de control al Parlament, ha dit que Vergés no està sent investigada per aquests missatges ni pel cas del retard en la vacunació dels agents.
T'explico ara que cada any hi ha un informe econòmic, com a mínim curiós, que parla de la renda per barris a Espanya. I aquest últim any hi ha hagut una sorpresa. Entre els més rics s'ha colat el barri de Ciutat Jardí de Lleida. És el segon, una sorpresa pels seus veïns i també per les seues veïnes. Avui, a la programació de COPE Catalunya i Andorra, ens preguntem com és que aquest barri i quins motius l'han portat a ser doncs, el segon barri més ric d'Espanya. A Ciutat Jardí hi ha el nostre company Sergi Tor, que ens pots explicar d'aquest barri, ara famós per aquest estudi. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. Doncs així és, sóc al vell mig del segon barri més ric d'Espanya, Ciutat Jardí de Lleida, i el que veig a hores d'ara doncs és la presó de Lleida, sí, la presó, i també veig el parc de bombers. A més, si llanço la mirada una mica més cap a la dreta, veig ja la facultat d'agrònoms. Serien els tres grans equipaments, perquè a l'altra part també hi hauria l'Hospital Arnau de Vilanova, perquè aquest barri comença on finalitza la zona esportiva de Lleida, el Camp d'Esports i el Pavelló 11 de Setembre, i pràcticament acaba a l'església de Montserrat, a uns 5 quilòmetres. Hi viuen 3.000 persones, molt sorpreses, la immensa majoria, per aquesta notícia de ser el segon barri més ric d'Espanya, i sobretot ho atribueixen al creixement que ha tingut a una altra part amb parcel·les de 1.000 i 2.000 metres quadrats que s'han fet noves en aquests últims anys. Ja es va iniciar aquesta venda i compra abans de la pandèmia i s'ha intensificat durant i després de la pandèmia, i això ha pogut aportar empresaris del sector agroalimentari que han provocat doncs, aquesta pujada de la renda bruta a tots els veïns d'aquest barri de Ciutat Jardí. Un barri que, per cert, demanda des de fa molts anys la retirada del centre penitenciari, que està, com dèiem, al vell mig d'aquesta zona, sempre de cases unifamiliars. Ja una zona de blocs unifamiliars, molt més tradicional doncs, a moltes cases de Catalunya, la resta amb comunitat d'uns 30 veïns, i després també, com hem explicat, hi ha les grans parcel·les molt grans de 2.000 metres quadrats, que en aquest cas sí que són doncs, d'una sola família, i que és el que se qüestiona aquí, que és el que ha provocat doncs, aquest augment considerable de la renta.
Molt bé, Sergi, has fet una radiografia ja de com és aquest barri de Ciutat Jardí de Lleida, que ha deixat doncs, sorpresa a tothom per estar considerat com el segon barri més ric d'Espanya. Però bé, volem escoltar a la gent del carrer. Què diuen veïns i veïnes sobre aquest estudi?
Doncs sí, a Herrera, en COPE, Catalunya i Andorra ha estat l'empresari Antoni Taüll, el qual va arribar a aquest barri l'any 2000, és a dir, porta 23 anys vivint aquí, ha vist també l'expansió del barri, i sí que ens ha comentat la gran sorpresa que va provocar la majoria de veïns l'informe del Banc d'Espanya.
Molt, perquè els companys ràpid van trucar, ens van trucar entre tots els veïns, que van dir, mira, estem sortint ja a tota la premsa este a nivell nacional, que era el segon barri d'Espanya. Tens que tindre en compte que no som, crec, que el segon barri. I a més que crec que hi havia algun titular que posava el barri de la presó.
I quina és la causa d'aquest informe? És la gran pregunta que es fan aquí els veïns, perquè ha sortit el segon barri més ric.
Aquí són parcel·les de 1.000 i 2.000 metres. Tens que tindre en compte que hi ha grans empresaris, a part del funcionari, el que és a nivell de també tenim l'Arnau de Vilanova, l'Hospital Arnau de Vilanova, i són directius, metges directius, i tens que tindre en compte que grans empresaris sí que tenim a la zona, i clar, aquestes parcel·les de 1.000 o 2.000 metres, el preu que era elevat ja. Després, festa a la casa.
I aquí on som, fa dècades, el que hi havia era l'Horta de Lleida, que també està, doncs, amb altres partides. El que passa és que aquí Lleida va començar a créixer. Aleshores, se va produir aquest fenomen de que el pagès anava venent les seves terres i s'anava construint. Un fenomen que també ha passat amb altres ciutats de Catalunya i també aquí, per explicar, doncs, quin és l'origen d'aquest barri de Ciutat i Jardí. Antoni Taüll ens ho recordava.
Hi ha pagesos que van vendre a la part de darrere, hi ha la zona, encara alguns parcel·les encara queden, era l'Horta de Lleida i tenia molta gent parcel·les que en aquell moment, clar, se'ls ha valorat molt bé i a l'hora de comprar aquesta gent també han tingut que pagar els seus diners.
Un barri, per tant, segur, ens habita Antoni Taüll, confortable i de bon veïnatge, que té la paradoxa de conviure amb el centre penitenciari de Ponent i també amb altres equipaments. Aquest és el segon barri més ric d'Espanya que es troba a la ciutat de Lleida.
Gràcies, Sergi, per aquesta radiografia, aquesta fotografia d'aquest barri, el barri de Ciutat Jardí de Lleida. L'altra cara de la moneda, el barri menys ric, la trobem a Barcelona. Ciutat Meridiana és el districte de 9 barris i el barri més pobre. En aquest cas, les xifres de l'Institut d'Estadística de Catalunya indiquen que només té feina el 53% de la gent del barri i la renda mitjana és de tan sols 8.121 euros a l'any. De Ciutat Meridiana, val a dir que parlem d'un barri de la perifèria amb una població majoritàriament estrangera i de països de renda baixa o mitjana i una gent jove que no té estudis postobligatoris. Però avui estem trepitjant aquest terreny, Ciutat Meridiana. La Sílvia Fernández continua a la zona. Quina és la fotografia que ens pots fer a hores d'ara? Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda, Carlos. Avui visitem la perifèria de la perifèria. Així defineixen Ciutat Meridiana alguns dels seus veïns. Qui més qui menys agafen les rodalies per arribar al centre de Barcelona, però la majoria passen per alt que el nex entre Montcada i la ciutat comtal es troba a la zona nord. Torrebaró, Vallbona i Ciutat Meridiana. El triplet de suburbis criminalitzats per certs sectors de la societat. Criminalitzats, però també invisibilitzats per les administracions. La Carla González, jove veïna de tota la vida, té clar que és fàcil deixar-los de banda.
Estem una mica oblidats. No he donat nombres, però sé que vam tenir un alcalde que no sabia que Ciutat Meridiana era part de Barcelona. Socialista. És molt fort que des del propi ajuntament hi hagi polítics que dediquen a la ciutadania i no sàpiguen que Ciutat Meridiana és Barcelona.
I és que les xifres no enganyen. De les entranyes de Collserola neix el barri més pobre de la capital catalana. Amb poc més del 52% de la població ocupada, les 10.000 persones que hi habiten afronten un dia a dia amb llums i ombres. Cal trencar els tòpics perquè Ciutat Meridiana és molt més que un territori marcat per la precarietat socioeconòmica i el conflicte. Només cal acostar-s'hi sense prejudicis, tal com reconeix la Desiree Plazas, la presidenta del Casal Jove de la Zona Nord.
Jo en aquest barri em sento molt més segura per la nit i durant el dia que anant pels altres barris, ja sigui al centre, ja sigui una altra zona. És veritat que aquí també al barri tothom ens coneixem, quasi tothom, i si no et coneixen a tu, coneixen a qui va amb tu, coneixen un familiar teu, i no això que sempre tenim aquest prejudici de és que mira Ciutat Meridiana, és que hi ha moltes bandes, o sigui que a mi mai m'ha passat res.
I en la mateixa línia trobem la Sílvia Solís. La presidenta de l'Associació de Comerços de la Zona Nord viu a Ciutat Meridiana des de ben petita. I ara per ara no es planteja marxar-hi mai perquè en aquest barri té tot el que necessita.
Som un barri de canvis i som un barri d'adaptació. Jo sóc una nena nascuda aquí al barri. Jo he pogut estudiar, he tingut metges, he tingut menjar, he tingut roba sempre amb tot el que m'ha donat el barri. Després jo m'he fet gran i al pas dels anys el meu pare es va jubilar, va morir i jo, mira, he agafat un altre local i he posat un altre negoci i a mi ara, gràcies al barri, els meus fills tenen escola, tenen sanitat, tenen tot.
Ciutat Meridiana va néixer a través de l'impuls privat i preveia acollir 25.000 habitants. Curiosament, el mateix terreny natural ja dibuixa un mur amb la resta de Barcelona. Estem parlant d'un barri dormitori amb tot el que això denota. De fet, a mitjans dels 60, milers d'immigrants procedents d'altres comunitats espanyoles van arribar-hi a la recerca d'un futur millor. El conflicte de l'habitatge, doncs, sempre ha estat present a la zona i ara la fusió entre la inflació i la desocupació s'ha convertit en un còctel molotov i en les principals causes de l'ocupació il·legal. El Manuel, que viu al barri des dels anys 70, creu que això suposa un conflicte greu.
Lo que hemos vivido aquí, hemos disfrutado de un barrio muy familiar. Yo vivo en unos bajos y mi puerta estaba abierta y venían, Maricarme, que dame agua. Y entraban los críos a beber agua. Hoy en día esto no puede ser, imposible, vamos. Todos los pisos que hay de ocupa hoy en día, los que son de banco, si estuviera en plan de alquiler o alquiler social, bajaría, que no le interesa, es más fácil pegarle una patada a la puerta y meterme. Tengo todos los servicios, no necesito pagar ningún alquiler social.
Quan els mateixos veïns s'atribueixen el sobrenom de Villa de Saucios, és evident que alguna cosa no va bé. I el president de l'Associació de Veïns, Filiberto Bravo, és plenament conscient que la misèria és una realitat.
Es tanto lo que hay, ¿no?, de precariedad, que sabes que estamos abandonados y que, bueno, no le importamos ni a políticos ni a administraciones de ninguna clase. Son vecinos, ¿eh? ¿Sabe? Vecinos son unos, vecinos son otros, ¿sabe? Hay algunos que viven muy bien, hay otros que no tienen para vivir. O sea, ¿los dejamos olvidados ya por eso? O sea, hay un racismo grande en el barrio. Y eso lo digo con palabras grandes. La gente quiere que tú hagas, pero no hacer ellos.
El que és innegable és que la lluita veïnal ha aixecat Ciutat Meridiana quan no hi havia semàfors, ascensors, busos, ni molt menys una línia de metro pròpia. Com s'acostuma a dir, queda molt camí per recórrer, començant per una necessitat tan bàsica com l'assistència sanitària immediata. Parlant amb la José, la propietària d'un bar del mercat, un senyor ha patit un incident i s'ha decidit trucar una ambulància. Gairebé mitja hora més tard, l'assistència no havia arribat.
L'ambulància, bueno, tú ahora podrás ver el rato, cuánto rato hace que hemos llamado a la ambulancia para este hombre, hasta que venga el rato que tarda. Nuestro CAP tendría que tener una ambulancia fija ahí abajo. Cuando hace unos meses Colboni aún era teniente de alcalde, tuvimos una reunión en el barrio y ese tema salió. Y ellos dijeron que sí, que eso ya estaba hecho, que lo único que faltaba era zona de aparcamiento o algo así. No lo hacen.
5 anys sense aire acondicionat i unes obres de mig acabat són l'estampa actual del mercat. Res comparat amb el que havia arribat a ser. I és que alguns veïns com l'Eduardo, que viu a rasos de Peguera, asseguren que la vida de barri i els serveis s'han anat perdent amb el temps.
Aquí, por ejemplo, había la zona deportiva, con piscina, pista de fútbol sala, pista de básquet, campo de fútbol que casi llegamos a tercera división, donde se reunía toda la gente. Luego había dos mercados, eso ya no queda nada, sí. Las aceras son más bonitas.
Claro, igual, bueno, que en la arriba. Vale.
Pero aquí, servicios, ¿dónde están los servicios? La gente se va al Mercadona de Cancullas, eso es Montcada y Reixac, a comprar, no aquí. Esto es Barcelona, ciudad.
Tot i sentir-se desplaçat, reconeixen que la mobilitat externa ha millorat amb el metro. Però desplaçar-se internament entre la zona alta i la baixa del barri continua sent tota una quimera per a alguns veïns, com la gent gran o les persones amb mobilitat reduïda. Un altre dels fruits de la crida veïnal ha estat la construcció d'escales mecàniques que se sumen als ascensors que ja hi havia fa temps. La mateixa José qüestiona la funcionalitat dels equipaments.
Ha habido un problema, no sé si algún vecino te ha contado, con los ascensores estos, el ascensor de aquí enfrente, que hace poco ha pillado a un crío una mano, lo han tenido que operar 3 o 4 veces, no sabes si... Pero según parece no es el único crío, ha habido ya 3 o 4 críos y no lo arreglan.
Històries a banda, la identitat de les persones es forma a partir de les seves experiències i del seu entorn. I gran part de les noves generacions vol seguir arrelada aquí, a Ciutat Meridiana. La Carla i la Desiré, impulsores del casal de joves de la zona nord, són el clar exemple de que crear un espai segur és possible amb constància i amb creativitat.
Va néixer una mica per la necessitat d'un lloc on la joventut pogués anar a fer activitats. Part dels que estem a la membres estàvem en una altra associació i fèiem activitats audiovisuals i es van dir, oye, que sembla si porteu això al barri.
Hi ha molta unió, hi ha molta lluita, hi ha molt treball, que això no es veu, hi ha moltes ganes i jo crec que és un barri molt familiar.
En definitiva, tot el que busquen els veïns aquí a Ciutat Meridiana és guanyar en qualitat de vida. I deixant de banda les discrepàncies, la majoria dels protagonistes valora positivament els canvis aconseguits a base de lluita.
Molt bé, moltes gràcies a la Sílvia per aquest reportatge tan complet sobre la situació de Ciutat Meridiana. Hem fet una radiografia de com és el barri més ric de Catalunya, Ciutat Jardí a Lleida, i com és el barri menys ric de Catalunya, que el trobem a Barcelona, concretament a Ciutat Meridiana. Fem una aturada, publicitat, bones recomanacions, i després marxem plegats al Seminari de Barcelona a conèixer-lo una mica més.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Un dato sobre las eficacias. El pasado mes de mayo se aprobó la nueva ley de vivienda, que cambió la regulación de alquileres. ¿Saben cuál es el resultado? La oferta de viviendas en alquiler ha caído un 30% de media en España. En Madrid y en Cataluña un 35%. En Canarias, atención, un 39%.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
No le baja la fiebre, tiene 2 meses.
Necesito una cita, es urgente.
Sí, ella es mi madre, es diabética.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mafre Salud, la telemedicina más avanzada. Cita online, videoconsulta con especialistas y centros médicos Mafre Salud. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hay momentos en los que prefiero no leer. Me supera.
¿Para qué?
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest matí, de la mà de l'Andrea Gavarró, estem visitant el Seminari de Barcelona, quan fa una mica més d'un mes que va començar el curs. A darrere, en COPE Catalunya i Andorra, hem parlat amb el rector del seminari, Salvador Bacardí. I ara l'Andrea està al costat del Roman, que és un dels dos nous seminaristes que hi ha en aquest curs. Bona tarda, Andrea.
Bueno, buenos días. Estamos aquí en el Seminario Conciliar de Barcelona con Román Jané. Buenos días, Román.
Buenos días, Andrea. ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Román es uno de los dos seminaristas que han ingresado este año al Seminario Conciliar de Barcelona, los dos únicos seminaristas. Esto preocupa un poco, ¿no? Y hoy vamos a hablar con él. Antes de nada, nos gustaría que nos pudieras decir cuántos años tienes. Tienes 28 años, ¿no? 29. Tú, Román, 29 años. Y tú, antes de entrar al seminario, has estudiado Derecho, has ejercido como abogado,
sí, no me equivoco. Sí, Derecho, estuve ejerciendo como abogado unos 3-4 años y luego salté a consultor de recursos humanos.
Muy bien. O sea, que antes de entrar al seminario tenías tu carrera, tu vida.
Uh-huh.
Era una vida muy diferente a la del seminario.
Uh-huh. Al final la vida de fe tenía mi oración y demás, pero al final pues estaba fuera, era una vida enfocada a lo civil, ¿no? Carrera, una profesión, un salario. Uh-huh. Tengo una libertad de vida social que ahora queda más reducida, ¿no? Pero una vida pues centrada en algo diferente a ahora.
Uh-huh. ¿Y echas de menos alguna de esas cosas? ¿Te está costando adaptarte a la vida de seminario?
Bueno, todo es un proceso de adaptación, ¿no? Al final todos los cambios pueden costar más o menos, uh-huh. pero al final y lo más importante es que en el mes que llevo aquí, uh-huh, soy feliz, ¿no? Y tengo claro que mi camino tenía que pasar por aquí. Entonces, uh-huh, ahora esto en el seminario es un periodo de discernimiento, es un periodo de ir verificando, ¿no? Que la vocación es la que es. Uh-huh. Entonces, Dios dirá hacia dónde va este camino, pero lo que tengo claro es que por aquí tenía que pasar. Sí o sí.
Muy bien. Y me gustaría preguntarte, ¿tú vienes de una familia religiosa o desarrollaste tu camino de fe por tu cuenta?
No, sí, yo vengo de una familia creyente y practicante que desde pequeños nos han inculcado la fe, los valores católicos y la importancia de Dios, ¿no?
Muy bien. ¿Y cuándo nació tu vocación? ¿Cuál es tu historia de fe?
Pues digamos que, como es bastante habitual, ¿no? Uh-huh. Te educan en la fe, tienes pues, una fe quizá más pues por, no sé, en mi caso era algo más pues de tradición, de costumbre, ¿no? Pues de ir los domingos a misa, rezar antes de irme a dormir. Sí que pues quizá hay un poco a media adolescencia, bueno, a mis 18 años, porque sigue siendo algo inmaduro, tengo un alejamiento bastante importante de la fe. Y unos años después, alrededor de los 24, 25 años, pues me volví a acercar a Dios a raíz de hacer un retiro de EFETA. Desde entonces, hará pues unos 2 años que me viene la inquietud y empiezo pues a trabajarlo, ¿no? Cuando conoces de verdad a Dios, te das cuenta de que quieres seguir el camino que, de la vocación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en este caso, pues fue poco a poco ir viendo qué quería Dios de mí, qué tenía preparado Dios para mí. Y en eso estamos, porque esto es algo, es una búsqueda continua, ¿no?
Pero tú lo comentabas con la gente de tu entorno, con tus padres, o de repente les pilló de sopetón, de sorpresa, la decisión. ¿Cómo se lo tomaron?
Que al menos como lo llevé yo, es algo bastante íntimo. Pues en este caso, es algo que en todo caso, pues trabajas con tu director espiritual y con un sacerdote de confianza. Y pues sí que quizá con alguna de las personas más íntimas, como pueden ser tus padres, sí que pues se puede comentar en algún momento. Pero la mayoría de gente, cuando empecé a dar la noticia, sí que les pilló por sorpresa.
¿Y reaccionaron bien?
Pues la verdad es que todos reaccionaron muy bien. Aquellos que tienen fe, les hizo más ilusión que a mí, incluso, porque se alegraban.
Qué bonito.
Qué bien, voy a tener un amigo que, si Dios quiere, va a ser sacerdote, pero yo no me como el camino del seminario, ¿sabes? Hacía más ilusión a ellos que a mí. Y para los que pues no tienen tanta fe o quizá no están tan cerca de Dios, era quizá un enfoque de alegría de, oye, si estás encontrando tu camino, si es así como vas a ser feliz, pues muy bien y yo te apoyo.
Como bien decíamos al principio de la entrevista, sois dos los que han entrado al seminario este curso, ¿no? Una cifra que se lleva con un poco de preocupación, en el sentido de que al final esto significa que hay desconocimiento quizás, o hay de crisis vocacional. ¿Qué se debe a esta crisis vocacional, en tu opinión, como joven, ¿no?, que se ha acercado a Dios, que al final ha decidido emprender este camino?
Bueno, al final yo el camino que he seguido es el mío, y no lo he visto como algo tan complicado de llevar a cabo, ¿no? En el momento en el que tienes a Dios en el centro de tu vida, quieres acercarte más a Él, quieres dárselo todo. Entonces, bueno, creo que es una cuestión de que la gente se abra a buscar ese camino, que al final es el camino que cada uno tiene hacia la felicidad, y que incluso para los no creyentes, ¿eh? O sea, si Dios tiene un camino para todos, si no le llamas vocación de Dios, le llámale vocación de vida, pero al final es el camino que todos y cada uno de nosotros tenemos para llegar a la felicidad y también para aportar a la sociedad, al conjunto de la sociedad. Es cuestión de que estemos abiertos a buscarlo, y pues aquellas personas que además creen, pues que con más razón aún, ¿no? Y ahí pues buscando cada uno cuál es su camino, seguro que saldrán más vocaciones.
Por último, me gustaría preguntarte, ¿qué les dirías a aquellos que dudan ahora mismo de si emprender el camino que tú hace un mes empezaste?
Yo les diría que confíen, que se acompañen bien, que se acerquen a aquellos sacerdotes que les inspiran, porque al final todo el que ha tenido una llamada o una inquietud es porque ha convivido con algún sacerdote, ¿no?, que pues le ha servido un poco como ejemplo, ¿no? Pues que se acerquen y que hablen con ellos, y sobre todo confianza en Dios, y que este camino al final no entrar en el seminario tampoco es hay vuelta atrás, es cuestión de seguir discerniendo qué es lo que Él quiere para ti. Pues, confianza plena.
Pues muchísimas gracias, Román, por tu tiempo y por la entrevista, de verdad, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Deixem el Seminari Conciliar de Barcelona i marxem fins a les comarques de Girona, perquè el triangle de línia s'amplia. Figueres compta des de fa pocs dies amb un nou reclam del genial pintor empordanès, que vol ser un complement del Teatre Museu. Es tracta de la casa on va néixer i créixer Salvador Dalí, al carrer Narcís Monturiol de la capital alta empordanesa, ja està obert al públic després de 28 anys d'espera. Marc Puerto, com és aquesta casa de Dalí on va viure els seus primers 8 anys?
Doncs la casa el que mostra és les arrels del pintor, la seva part més personal i potser també la més desconeguda pel públic, així com la Figueres de principis del segle XX. Ens ho ha explicat la historiadora de l'art, experta en Dalí, i actualment regidora de Cultura de l'Ajuntament de Figueres, Mariona Seguranyes.
Les arrels del pintor, la seva relació amb els seus familiars, que és molt important, quina influència doncs hi va exercir el pare notari, que va ser molta, tot el que és el context intel·lectual i cultural de Figueres a principis del segle XX, i per altra banda doncs també s'explica a part doncs aquest Dalí des de les altres facetes, del de la ciència, del de l'espectacle, de la performance, etc. Sobretot la seva relació amb el paisatge, perquè sobretot el motor pictòric de la seva obra és l'entorn natural de l'Empordà, de Cap de Creus, Pla de Tudela, la plana de l'Empordà, també paisatges de Figueres.
I, de fet, es presenta el que és la seva vessant més familiar, el que anomenem la constel·lació femenina de Dalí, la figura de la seva mare, la tieta, i també la seva germana, que era la primera persona que veia les obres que pintava.
Era un home doncs, molt generós, un home molt perfeccionista, un gran coneixedor de la llei, i també sempre mirava d'ajudar la gent, no?, els seus conciutadans. La mare, la Felipa Domènech, molt creient de la religió catòlica, Pietà Catalina, que és qui prendrà el relleu un cop la mare es mori, s'acabarà casant amb el notari per tenir cura d'aquests dos nens, del Salvador i de l'Anna Maria. També fem referència a l'Anna Maria Dalí, la seva germana, importantíssim, perquè l'Anna Maria era la primera persona que veia les obres, les teles que pintava Dalí, era la seva confident.
Tot plegat una iniciativa que és fruit de l'esforç col·lectiu de la ciutat de Figueres durant gairebé 30 anys i molt esperada per tothom, amb el nom Casa Natal Salvador Dalí, quan tot va començar, i amb tecnologia de primera generació, amb un film que s'ha projectat al carrer, la rebuda, assegura, ha estat molt positiva entre el seu públic.
Tothom està molt content. La gent de Figueres, penseu que això era una cita molt esperada per la ciutat. I un cop després de fer la visita, la gent doncs, queda amb molt bona sensació, molt impactada, perquè no s'esperen, sobretot el muntatge més aviat museogràfic.
I amb aquesta bona rebuda, Figueres celebra doncs, l'èxit del seu pintor estrella, Dalí, i la seva casa natal.
I cada 25 d'octubre la Fundació Arrels recorda les persones sense llar que han viscut al ras i que ens han deixat. Avui ho farà a les 7 de la tarda a la plaça Nova davant de la Catedral de Barcelona. Aquesta acció coincideix amb la petició perquè el Parlament acceleri l'aprovació de la llei del sensellarisme. Pau Brunet.
Diverses entitats socials han aprofitat l'homenatge a les 65 persones mortes aquest darrer any per exigir al Parlament l'aprovació urgent d'aquesta llei que pretén aplicar mesures transitòries i urgents per tal de lluitar contra el sensellarisme i erradicar-lo. Salvador Maneu, representant d'aquestes entitats socials, ha justificat aquesta urgència recordant que el sensellarisme ja no fa presoners.
El sensellarisme avui en dia ja no respecta quasi bé ningú. Certament hi ha elements estructurals que no hi ajuden. En citaré només tres. El preu dels lloguers, la política de prestacions i subsidis que és clarament insuficient i el tercer, la consolidació d'un mercat laboral asimètric.
Per altra banda, en ocasió d'aquesta commemoració, alguns alumnes de primer de batxillerat del centre concertat López Vicuña van col·locar el divendres passat unes plaques en record de les persones sense llar que han mort a la ciutat des del 2016. Laura Muñoz, professora del centre, ha remarcat la importància que els adolescents i els més joves prenguin consciència de l'impacte que poden generar amb actes com aquest.
Adriana, una alumna, deia, ostres, si s'ha aturat una persona que estava passejant pel carrer a llegir la placa. Jo pensava que això no importa. Pues sí que importa, no? I una miqueta és posar aquesta consciència de que entre tots, no? Fent visibles a molta gent, pues podem canviar una miqueta la mirada del món.
Aquest acte forma part d'un projecte anomenat Arrels, que es dedica a la sensibilització entorn del sensellarisme, sobretot en àmbits educatius. Ferran Busquets, president d'Arrels, calcula que la feina del projecte arriba a uns 4.000 alumnes cada curs.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Recte final de l'informatiu migdia amb el Joan Mallón. I Joan, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5, Esports Cope, tenim Champions, versió Barça avui, eh?
Sí, juga el Barça, atenció a l'horari, que és en sessió de tarda el partit, a 3 quarts de 7, Barça-Shakhtar. També avui a les 9 de la nit juga l'Atlètic de Madrid al camp del Celtic de Glasgow. Ahir va jugar i va guanyar el Real Madrid 1-2 al camp de l'Sporting de Braga. Bellingham va acabar amb molèsties, però podrà estar dissabte al clàssic entre el Barça i el Real Madrid. La Real Societat va guanyar 0-1 al camp del Benfica i el Sevilla va perdre 1-2 davant de l'Arsenal. Parlarem també d'aquest sopar ahir amb els 5 presidents vius del Barça, Laporta, Rossell, Bartomeu, Reina i Gaspar, amb el cas Negreira al rerefons. De la derrota del Joventut en partit d'Eurocup i també el Barça de Futbol Sala, que té partit de la Main Road de la Champions aquesta tarda.
Molt bé, menú superatractiu. Esports Cope, com sempre, 3 i 5 minuts. Joan, bon programa, que vagi bé.
Gràcies, fins ara.
Tanquem per ara l'actualitat de Catalunya i Andorra, aquí al migdia Cope. Hi ha més notícies, com sempre, te les explica Pilar Gatí Muñiz i Àngel Correas, que segueixen explicant tot el que t'interessa.